Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de 12, veurem si la crisi també ha arribat al món editorial i al món dels llibreters. És el nostre habitual temps pels llibres. Ja ho saben que cada 15 dies conversem amb Rosana Lluch, novetats literàries, en definitiva, tot allò que es mou a l'entorn del món dels llibres. Rosana, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Ha arribat la crisi?
Pel que fa al món editor amb nombre de títols, impossible. No, jo crec que no, No se n'han enterat encara,
És a dir, se n'editen de llibres?
Molts.
I els llibreters?
Els llibreters en aquest moment estem aclaparats per tanta novetat que rebem que no sabem on posar-la, o sigui que de moment no sabem ni què fer-ne.
O sigui que de moment esteu com sempre?
Sí, estem com sempre, Vull dir, notant això i estant sempre a l'expectativa, també són mesos que la llibreria pateix aquella davallada, no? Per tant, notem la davallada, simplement.
D'acord, però la davallada com cada any?
Sí, més o menys com cada any.
D'acord, o sigui que...
Hi ha dies que dius, home, avui ja és més, no? Però vaja.
És a dir, que malgrat tot el que està passant, i sense necessitat que la Rosana Lluch ho digui amb la boca petita, no està patint la crisi, perquè està patint allò que pateix cada any per aquestes dates.
Sí, home, sí que tenim aquella sensació per això, Vull dir, potser és que tenim la sensació i potser allò... no ens seiem massa a fer estadístiques perquè potser llavors ploraríem i volem ser més optimistes i de dir, bueno, escolta'm, això ha de passar, no? I realment, bueno, sí que creiem que sí que es nota potser a l'hora de que el client quan es mira el llibre i tal...
És que teníem aquella certa sensació de pensar si el llibre és un objecte de luxe o prioritari o no, o com que no ho ha estat mai... Doncs aleshores els fidels a la literatura i als llibres continuen reservant, mal que sigui una petita part de les seves possibilitats, doncs això, per una novetat, per un llibre, com ho han fet o com ho poden haver fet durant tota la vida.
Sí, és això, i a més, no sé, l'altre dia un editor, que esclar, sempre busquen solucions ells, no? Deia, bueno, és que dintre del que és l'oci, el llibre és el més barat. No?
És que estàvem pensant precisament en això,
Sí, no? I dius, home, doncs la veritat és que és veritat, no?
Perquè ara, Rosana, qui vulgui, una edició econòmica d'una novel·la, a partir de quan la pot trobar?
Amb edició de butxaca...
Per exemple?
Doncs mira, és curiós, però per exemple Anagrama té molts llibres de l'Auster a 6 euros.
A 6 euros,
A 6 euros.
Això ens ho acabaven de dir, que això és el preu d'una entrada de cinema.
Sí, exacte, vull dir que dius, bueno, ja sense palomites i sense res,
Sí.
Allò, i dius, sí, és el que passa que normalment, a veure, sí que és veritat que és un gaudi anar al cinema, etcètera, i disfrutar d'una pel·lícula, però també és cert que doncs, el llibre dura molt més estona, no?
Sí.
Però vaja.
No, jo ho dèiem en el sentit que ja fa temps que tenim aquella sensació que el preu no ha de ser precisament, o qui vulgui fer-ne del preu una excusa per no comprar llibres, no li servirà massa, precisament, perquè hi ha molts altres àmbits o moltes altres distraccions, moltes altres passions que equiparen el preu del llibre o el superen, com el llibre també pot tenir molts preus diferents.
Sí, exacte. El que passa que sí que és cert que la gent, doncs, bueno, quan compra novetats i diu, home, és que barats no ho són, no?, els llibres, i tu dius, home, no, depèn amb el que comparis, barat no ho és.
Home, si ho hem de comparar amb la música baixada per internet, els llibres són caríssims, esclar.
Exacte, sí, exacte. Però clar, és que la música baixada per internet, la veritat és que no està pagant ni a ningú, no?
Això mateix.
I a més, vull dir que dius, bueno, home, si ho compares amb una entrada de teatre, doncs, vaja... Més o menys,
Com que ens parlaves de sensacions, teniu també la sensació que el món editorial, d'alguna forma, davant aquesta situació, aquest context que vivim, obrirà línies cap a, edicions de butxaca, edicions d'alguna forma encara més econòmiques o noves línies editorials en aquest aspecte?
Sí, home, de fet, a veure, ells ja tenen línies, molts editors tenen línies que fan especials per estiu, sobretot, que estan a 5 euros, és a dir, agafen uns quants títols dels més... d'allò que s'ha publicat i que creuen que traurà més al lector, i els posen a 5 euros. El que passa que són set edicions d'allò definides, pam, s'acaben després. No sé què dir-te, perquè ara mateix, vull dir, acabava de parlar amb un i el que em presentava era edicions més aviat amb tapa dura, etc., de cara al Nadal.
D'acord.
És a dir, que, escolta, per exemple, L'Amanecer, que és un llibre que acaba de sortir, no? L'han posat 2 euros i pico més car perquè li posen tapa dura. Jo no sé, no vols dir que cal? Doncs sí, i no només aquest títol, sinó que, clar, com que és una tetralogia, doncs ara tots.
D'acord.
No sé, és que són...
Això a vegades, Rosana, deu ser l'edat, perquè ja comences a reflexionar com les persones madures, vols dir que cal?
Sí, jo sí que...
Vols dir que cal, la tapa dura, vols dir que...
Jo ho reconec, Jo, a més, ho reconec i penso, no ho sé, si el que vols és llegir el títol...
Sí, vols dir que cal vestir-la també, a vegades, a la literatura, d'acord.
És que, a més a més, sempre és allò, aquella discussió eterna, no?, que uns diuen, no, és que en tapa dura a mi no m'agrada, perquè... I els altres diuen, és que pesa molt, en tapa dura.
Sí.
I tu dius, si tenen raó, és que pesa molt.
Mm-hmm.
I, a vegades, no només per les estanteries, sinó quan l'estàs llegint,
sí,
no?
Però a vegades això és com allò de les pel·lícules en blanc i negre,
Sí.
Que si no són en color, ja la cosa ja...
Ja no,
a vegades ja no té tant d'atractiu,
Exacte.
O sigui que, com és molt normal, estem a finals del mes d'octubre, les editorials pensen ja en el Nadal, i hem de suposar que aquest Nadal també serà un bon punt d'inflexió per saber si veritablement la crisi ha arribat al món editorial o no, o la gent continua comprant llibres com comprava en una de les èpoques, llevat de Sant Jordi, en què es venen més llibres, també.
Sí, estem creuant tots els dits, suposo, editors, llibreters i...
I tothom en general.
I tothom en general, sí, perquè suposo que també és un... No? És, bueno, és que, clar, la premsa i els mitjans de comunicació estan tan a sobre amb aquest tema que potser, saps? Sí. Al final tots acabem...
D'acord, vols dir que acabarem tips?
Sí. Jo crec que el que acabem és amb un excés d'informació i no sabem si, saps, allò... Bueno, realment, clar... Cal llegir-la tota i després escollir tu i fer-te tu la idea, no? No sé si tenim temps de fer tantes coses i de vegades ens quedem aquesta idea, no? De dir, bueno, escolta, hi ha crisi, hi ha crisi mundial, i per tant dius, bueno, sí, esclar, però també depèn de l'entrempat que estiguis, no? És a dir,
sí, està clar.
És el típic, no? Dius, vale, sí, però clar, depèn, no?
Doncs potser ens servirà el secreto de Rhonda Byrne, Claves per alcançar la salut, la fortuna i la felicitat, que porta 66 setmanes a la llista dels llibres més venuts en no ficció en castellà, i potser algú s'hi agafarà ara també, que verem vaques magres. Però en la llista dels més venuts hi ha algunes incorporacions, no sé si n'havíem parlat d'alguns o no, sembla que no. No havíem parlat de La família del meu pare, de Lolita Bosch?
No, n'havíem parlat encara.
No havíem parlat tampoc de La muerte de Amalia Sacerdote, d'Andrea Camilleri, o sí?
No n'havíem parlat encara. Un llibre per parlar-ne ara. També,
I no havíem parlat de En el café de la juventud perdida, o sí? De Patrick Modiano.
Aquest no sé si n'havíem parlat, la veritat. És un llibre... Bueno, comencem potser pel primer que has dit.
Pel que vulguis, perquè en teníem aquests i també a la llista, em sembla que l'has comentat ara fa un moment, Amanecer, de Stephenie Meyer, que apareix ara com un dels llibres que s'incorpora a la llista dels llibres de ficció en castellà més venuts. Comencem pel que més et vingui de gust, Rosana.
Doncs La família del meu pare és un llibre diferent. Diferent perquè és un... És una visió d'una Barcelona, una Barcelona un pèl inventada, que realment doncs, fa la Lolita Bosch dels anys de Barcelona i de la realment d'una història familiar. No? És un llibre que és curiós, s'ha editat en català i en castellà, no? I dius, bueno... és una reconstrucció, sí, és veritat, sobretot dels seus avantpassats, no? I, clar, agafant Barcelona com a escenari, i Barcelona com ella se l'imaginava, més que com potser com era, no? I és una narració, diguéssim, agradable, en el sentit de que, bueno, recorres Barcelona, amb uns anys concrets també de Barcelona, una Barcelona completament diferent de la que és ara, no? I és una... Jo crec que és un llibre que agradarà a un públic, doncs, ampli en el sentit de dir, bueno, doncs, aquells que recorden una altra Barcelona, És això. Després em deies el de...
Després et comentava En el café de la juventud perdida.
En el café de la juventud perdida. Un llibre preciós.
Carai.
Un llibre preciós en el sentit que és una història que és per lectors de literatura. És una història d'una dona, sí, Aquí diu a través de diversos monòlegs, sí. En el diari.
No t'acaba de fer el pes aquesta...
No m'acaba de fer el pes això dels diversos monòlegs, eh? Sí, és una història que sí podria ser un monòleg cada vegada que entra un personatge, però més aviat és una història d'un moment concret de París, d'uns personatges, diguem-ne, que viuen històries en el carrer, més que res, és a dir, que és una noia, el protagonista és una noia, una dona, realment, que ja quan era jove, un dia, bon dia, doncs, decideix sortir al carrer quan sa mare no hi és, representa que no hi ha figura paterna, sinó únicament materna, i la materna, doncs, treballa al Moulin Rouge, eh? No ens diuen exactament de què treballa, no cal, i aquella noia, doncs, que encara és adolescent, doncs, decideix una nit, doncs, anar més enllà de casa seva, és a dir, descobrir una mica el carrer, a la nit, eh? Bé, l'enxampa la policia i té una conducta, diguem-ne, d'ociositat nocturna, eh? És a dir, que estava pel carrer sense fer res. Eh? A partir d'aquell moment veiem que és una dona que es refugia en un cafè, i hi ha una sèrie de personatges, no?, que tots es refugien en un cafè, evidentment a la nit, i són personatges que viuen en el llindar de tot, no? És a dir, d'uns sentiments també en el llindar, i que al final aquesta dona un bon dia deixa el marit sense avisar, sense res, i el marit encara doncs s'asseu i en el sofà i encara no entès per què, no? Vides així com a, diríeu, un pèl tristes, eh? I el curiós és que aquest llibre és un llibre molt, molt curtet, eh? I per tant amb una força terrible.
Eh? Un llibre de tardor és aquest, eh?
Sí, és de tardor total, eh? Quasi, quasi d'hivern.
Per, diguem, no sé si tenim aquella sensació d'unes històries molt, molt poc edificants o de persones que han viscut la part més, més dura de la vida.
Sí, però no, tampoc no es diu res, saps? Aquelles coses que tampoc no es diu res. Però bé, doncs, un dia que surten d'un lloc i com que no poden travessar París perquè van a peu, etc., doncs es queden en un hotel i diuen quasi que ens hi podríem quedar aquí sempre. Bueno, un hotel ja podeu comptar que només hi ha una cadira, un llit i res més, eh? Vull dir, tot això, saps? Una bohèmia francesa com a molt entristidora.
D'acord.
Eh? Però bé, per un llibre maco, eh? Per això ja es diem, eh? També per gent que pugui endinsar amb la literatura francesa, jo diria, doncs, com si diguéssim, bohèmia 70.
D'acord. Anem pel tercer, novel·la sobre la corrupció política, diu l'Avantguàrdia, de La muerte de Amalia Sacerdote, d'André Camilleri. No és el primer cop que ens parles, precisament, de l'autora.
Sí, és el Premi RBA de novel·la negra. Recordeu, ara, res, potser fa un mes i escaig, es va sortir es va fallar aquí a Barcelona el Premi RBA de novel·la negra.
Sí.
I va ser curiós que el guanyés... l'Andrea Camilleri, més que res, perquè l'Andrea Camilleri ens tenia acostumats al comissari Montalbano, i també amb una sèrie de novel·les de caire, diguem-ne, novel·la històrica, per dir-ho d'alguna manera, que unes les publicava Destino i les d'Andrea Camilleri, com a comissari Montalbano, en castellà les publicava Salamandra i en català, doncs, 62, no? Ens surt l'Andrea Camilleri guanyant el Premi RBA, i esclar, tots vam dir, home, sembla que hagi canviat d'editorial, no? No, representa que única i exclusivament es va presentar el premi, ja veurem què passa després, no? I ens parla del que sap ell, de la corrupció política. El mes que ve,
sí,
a novembre, surt un altre llibre de l'Andrea Camilleri, que és un llibre que és una espècie d'assaig, també, sobre la màfia, sobre la corrupció. Eh?
Vaja. O sigui, ja... que qui vulgui té programa doble, d'Andrea,
sí,
Camilleri.
Sí, sí, i a més ara és un moment com per parlar-ne d'aquest llibre, perquè és que resulta, clar, no sé, els mitjans de comunicació s'han fet ressò d'un altre autor, de Saviani, que va publicar aquest llibre Gomorra fa molt de temps,
sí,
i de fet no surten les llistes dels més venuts perquè ens van agafar les llibreries amb uns quants només. Però és que és el llibre més demanat aquesta setmana.
Gomorra. Aquest és el llibre... És que ara no recordo si hi havia un reportatge en el diari en què comentaven que el seu autor era gairebé tan perseguit com, sí, com Salman Rushdie.
Exactament.
D'acord.
Que ha hagut de marxar...
Que ha hagut de marxar, ha hagut de... Sí, sí.
Està totalment vigilat, controlat, perquè no li passi res, perquè està
això
totalment
mateix
amenaçat de mort.
Perquè, segons sembla, la història és senzillament una dissecció... De la màfia, del seu funcionament, en definitiva tot plegat, no?
Sí, i és curiós que passi ara perquè fa més d'un any que està publicat aquest llibre, uh-huh. que és un llibre que es va vendre molt i que s'ha anat venent, és un llibre que estava a les llibreries,
sí.
Fins que el mes que ve també Empúries el treu ja en l'edició de Butxaca, uh-huh. la col·lecció La Butxaca.
Però va sortir el diari i des de...
Bueno, és el llibre més venut, no? I ara sembla que tots hàgim d'entendre amb...
Amb màfia.
Amb màfia, no?
Amb màfia.
Potser no, eh?
O sigui que bé, el llibre es diu Gomorra.
Sí, aquest llibre es diu Gomorra, sí. I ara...
Això ha estat un parèntesi, eh?
Ha estat un parèntesi,
En La Muerte de Amalia Sacerdote.
La veritat és que ens introdueix aquest altre llibre, de La Muerte de Amalia Sacerdote.
Uh-huh. O sigui que d'alguna manera, qui vulgui pot, amb La Muerte de Amalia Sacerdote, en aquest assaig que traurà Andrea Camilleri el mes de novembre relacionat també amb la corrupció sí. política i la màfia, i amb Gomorra, si vol fer un programa triple,
exacte,
i acabar mirant el padrino, doncs
exacte.
Té ja tela fins al Nadal, eh?
Exacte, i a més, si es vol esperar amb aquest de La Muerte de Amalia Sacerdote, sortirà en català, que no ens havien avisat,
vaja.
I sortirà el mes que ve en català.
D'acord.
Vull dir, ho dic perquè hi ha gent que diu, home, no, jo prefereixo ja aquesta traducció, doncs, i a més, molts lectors que s'han acostumats a llegir el Camilleri, doncs, en català, no?
Perfecte, doncs el mes de novembre surt en català, eh?
Surt en català, sí, i doncs La Muerte d'Amalia Sacerdote ens parla, doncs, del Michele Caruso, que és el director de la RAI a Palermo, que es nega que l'auto de processament del Manilo Caputo, el fill de la líder de l'esquerra siciliana i acusat de l'homicidi de la seva nòvia, l'Amalia Sacerdote, que és filla alhora d'un diputat del Partit Tribal, que obri un informatiu de la tarda. Llavors, clar, obrir un informatiu de la tarda amb una notícia sobre això no li sembla pas adient. Per què? Perquè és una història perillosa, perillosa per tots, fins i tot pel que ha de donar la notícia. Bé, en definitiva sembla que és una notícia, doncs aquella, una simple notícia de successos, no? Però no és ni pura ni simple, sobretot a Sicília, Per què? Doncs perquè allà política, màfia i la família doncs són una red molt sòlida i la veritat és que ni la justícia ni el periodisme no poden estar fora d'això, no? La justícia i el periodisme precisament són els dos escenaris en el que passa aquesta novel·la, Per què? Perquè estan al servei, evidentment, de la màfia, com tots, no? I en el que uns i altres, doncs, evidentment, es confabulen no per trobar la veritat, sinó simplement per amagar-la, És una novel·la sobre la corrupció política, però és també alhora una...
Sobre l'ètica professional?
Exacte, Sobre també els que surten a la televisió, si realment poden tenir opinió o són simplement unes titelles, no?, que han de jugar al so del que toca, També els advocats, si realment doncs, els hi toca fer el paper que els hi toca fer, doncs si els fiscals realment estan comprats o no, com desapareixen les proves, bueno, en definitiva, tothom hauria de mirar cap a una altra banda i hi ha algú que s'hi nega. Bé, La Muerte de Amalia Sacerdote és una novel·la curteta, ja us ho diem, és curteta, però sí. En canvi doncs, és distreta per això, no? Perquè ens torna a parlar, perquè és curteta perquè només té unes 200 planes, però ens torna a parlar d'això, de la màfia.
Ens agafem ara aquesta quarta incorporació a la llista dels llibres més venuts en ficció en castellà, Amanecer de Stephenie Meyer.
Bé,
en sabem sí alguna cosa?
A veure, jo reconec que aquesta no l'he llegit, però sí que és veritat que m'ha negut d'entrar. Per què? Doncs perquè quan va sortir la novel·la ja tenia molts clients amb llista d'espera, és a dir, que sabien que sortia el dia que sortia i la veritat és que fins i tot doncs, estaven a la porta esperant-se.
A vegades em fa gràcia una cosa, en tants anys de professional que portes en aquest món i encara hi ha sorpreses,
Sí, em sorprèn, no?, perquè dius, bueno, esclar, i no m'hauria de sorprendre, no, perquè...
Però vull dir, allò d'on ha sortit aquesta filera de gent interessada en un llibre, que tal, etc.
Exacte, doncs sí, però, a veure, no tanta gent com Harry Potter, diguéssim, però sí, per què? Perquè tenen una altra edat, I la veritat és que ara, fa molt poquet, acaba de passar, doncs, el representant i en ell, faran, o sigui, és una tetralogia, com deia, quatre llibres, i el primer és Crepúsculo. Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, i ara surt Amanecer. Cuidado que també són en català. Per què? Pues perquè a partir d'un cert moment es va donar a l'editor que fes un pas, i el va fer, i els ha traduït tots al català. I, de fet, aquest és l'únic que ha sortit alhora en català i castellà. Amanecer, i a Trenc d'Alba, que es diu en català, són els amors, però els amors d'un vampir. És a dir, que la història promet, i la veritat és que la gent està tan enganxada que és que et faries creus, perquè a més és el que s'ho passen molt i molt bé. Fins i tot hi ha crits de dir, un client que va dir, és el llibre de la meva vida. I un altre que em va dir, és que avui és el dia més feliç de la meva vida, i vaig pensar, Déu-n'hi-do.
Mare de Déu, o que pot ser un llibre,
Sí, però és bonic quan sents frases com aquestes i dius, bueno, només que la il·lusió, no?, de veure-li els ulls i de dir, aquella, no?, aquella d'això de dir, bueno...
Perquè és clar, allò de, el dia més feliç de la vida d'algú,
sí,
és el dia de la compra d'Amanecer.
Sí, exacte, I, bueno, ja quan el devia llegir ja devia quedar
extasiada. El dia que tornis a veure aquesta persona li preguntes si és que ha vist la glòria eterna.
Si va ser, no? Si va ser.
Esclar, bueno, si va ser.
Ja pots pensar que doncs, és un públic jove. És curiós perquè té una franja d'edat, doncs, jo diria que a partir 13-14,
Uh-huh.
13-14 fins als 18-20, però després hi ha un públic més adult que també s'hi enganxa. Bueno, passa com a Harry Potter, no? Que vull dir que no té edat, no? Aquesta tampoc, i... Bé, és això, els amors d'un jove vampir, i realment, bueno, és el que està tan ben escrit. Reconec que no l'he llegit, vull dir que no... És un tema que tampoc no em va apassionar la primera vegada que va sortir, quan va sortir El Crepúsculo, sí que venia amb una nota de l'editor, per favor, no poseu aquest llibre en literatura juvenil només, poseu-lo també en literatura adulta, perquè, malgrat que us sembli que no, també va per a un públic adult. I sí, la veritat és que sí, L'únic és que el públic adult, doncs, si els ofereixes un pòster o si els ofereixes, no el volen, clar. Però vaja, els altres, evidentment, s'hi tiren, Bueno, és una literatura nova.
D'acord. De l'autora de Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, i llegim també en les notes que tenim aquí sobre, llibres del 2008, de la pròpia Stephanie Meyer, La huésped o sol de medianoche, doncs Amanecer, acabat de sortir també, i incorporat al número 5, la llista de llibres de ficció en castellà més venuts. Hem fet un...
Sí, sense recordar els lectors que segur que ja ho saben, perquè és que resulta que ara en faran pel·lícula del primer,
De Crepúsculo.
Sí, amb la qual cosa doncs, es tornarà a revisar, suposo, tots els llibres i potser els tornarem a trobar a les llistes.
Entesos. A dalt de tot de la llista, només perquè tots aquells que no la tinguin davant, hi ha els mateixos de sempre, Los hombres que no amaven a les mujeres, els homes que no estimaven a les dones, català i castellà. El llibre porta les mateixes setmanes i en la mateixa posició aquesta setmana. En segon lloc, en castellà, El niño con el pijama de rayas. En segon lloc, en ficció, en català, Un home a les fosques, de Paul Auster. I en castellà també. Vas poder anar a aquella trobada barcelonina amb Paul Auster o no?
No, va ser molt de greu, m'hauria agradat escoltar-lo. I, bueno, però em va saber molt de greu, però bueno...
Tot i que bona part de les preguntes anaven gairebé centrades en la política nord-americana, Iraq, Obama, McCain i companyia, almenys poc ens va semblar. Aquests són els títols que acaparen el pom de dalt de les llistes, però hi afegim alguna altra recomanació, Rosana, de les que puguis tenir a la cartera.
Doncs em sembla que no hem parlat de Javier Moro, no sé si en vam parlar l'altre dia, jo diria que no, no tinc apuntat. El Sari Vermell, jo diria que no.
Jo diria que no.
El Javier Moro ens acaba de publicar una novel·la, torna a anar-se'n cap a la Índia, un territori que coneix molt bé, i se'n va cap a la Índia i ens parla d'una novel·la que es diu El Sari Vermell o El Sari Rojo en castellà. I el subtítol és Quan la vida és el preu del poder. Bé, de qui ens parla? Doncs precisament d'una família molt coneguda. Comença la història en el 65, una italiana de 19 anys, coneix a Cambridge, la Sonia Maino, coneix a Cambridge, un jove indi. És el Rajiv Gandhi. Ella és filla d'una família de Turí, una família humil, i ell pertany a un estir molt poderós a la Índia. És el principi d'una història, una història d'amor, però una història que anirà més enllà de l'amor perquè ningú la podrà trencar. Evidentment, aquesta italiana doncs, abandona el seu món occidental, i se'n va cap a la Índia. I, clar, evidentment, doncs, també oblida el seu passat i es fon amb el nou país. A partir d'aquell moment és evident que doncs, la Sonia mai no es converteix en una índia total, perquè sempre va vestida, anirà vestida com amb el sari. I, de fet, clar, comença a conèixer les divinitats hindús, etc, etc. És una Índia plural per ella, clar, és una Índia que parla 800 idiomes, que té 500 partits polítics, és a dir, una Índia que cal abastar-la en tot el seu realment grandor. Eh? Uh-huh. El seu valor, la seva honestedat i la seva entrega acabaran convertint-la, de fet, en una persona que és com un déu als ulls d'una part de la humanitat. Eh? El Javier Moro, el que relata aquí, és la saga familiar dels Nehru Gandhi, aquests homes i dones atrapats al poder, no? I que són, doncs, presoners d'un destí. Un destí que no han escollit, sinó que el destí els ha escollit amb ells. I aquest mateix destí serà el que portarà la Sònia a encarnar les esperances de 1.200 milions de persones al país del Mahatma Gandhi. De fet, si recordem, el Javier Moro va tindre molt i molt d'èxit amb la Ración India. El que passa que en aquella vegada parlava d'una espanyola que s'havia casat amb Marjà,
sí.
I ara ens parla, evidentment, d'una italiana que ho deixa tot per convertir-se en la fe i, de fet, i decidir el destí també de tota la família, de la seva família, a partir d'aquell moment, perquè enamorada, com està del Rajiv Gandhi, doncs decideix que la seva vida ja està allà.
Deu acabar de cap de govern o no?
Exacte. Sí, eh?
Sí.
Sí, sí, vull dir, és una... Bé, és un... El no que cal. Passa és que ens trasllada en aquella Índia, no?
Sí.
No, la Índia no. Meravellosa, però també a la Índia dura, no? De la Índia, doncs, que ella va haver de patir.
D'acord. És més una història novel·lada, o per a aquells que puguin acostar-se també a la realitat del país, pot ser un bon llibre?
Pot ser un bon llibre. Pot ser un bon llibre perquè, esclar, se n'adonen de que, doncs, de la gran quantitat de déus que hi ha, per exemple, els problemes de tenir tants partits polítics i evidentment tenir tanta gent que no pot ni conèixer-los perquè evidentment hi ha un grau d'analfabetisme important que ella pensa batallar, evidentment. Llavors jo crec que també és un llibre que ens acosta, no? Que ens acosta molt, però clar, la diferència és que potser ens acosta així com el Passió en Índia ens acostava amb un passat, diguem-ne, per dir d'alguna manera, més de, no?, de... més volies en el sentit que era un passat d'allò, aquella noia que entrava amb elefants cap al poble per casar-se i tal.
Una cosa més bucòlica, no?
Exacte, aquí no. Aquí és la Índia més crua, en el sentit que és la Índia que trepitges i veus tot el que hi ha, no? I, evidentment, doncs, hi ha una part que és molt pobra i que s'ha de combatre.
El llibre és El sari rojo, el sari vermell, de Javier Moro, per tots aquells també que es vulguin acostar a una bona història d'amor, però també un rerefons, diguem-ne, d'un país que continua generant magnetisme, com és la Índia. Un més, Rosana.
Un més, doncs aquest és un d'aquells que fa, diguem-ne, les delícies, per dir aquest adjectiu així tan raro, d'un públic que vol una literatura més desenfadada, és aquest fenomen, encara que tampoc no és que hi entri ben bé aquest llibre, però vaja, quasi, aquest chick lit, literatura aquesta de dones que busquen, doncs, trobar una literatura més fresca, etcètera, etcètera. Ens trobem amb la Marian Keyes, que si hi ha una reina que sigui d'aquest tipus de literatura és ella, i ens presenta, és una foto que tenim que diu, un tipus encantador, La Marian Keyes sí que, la veritat és que ens presenta sempre, no?, situacions de dones entre 30 anys, més o menys, de les de 20 i 30, no?
De les de Sex in Nova York.
Exacte. I bé, doncs, què passa ara amb un tipus encantador, que és el títol del llibre? Doncs que tenim la notícia d'un casament, el casament del Paddy de Corsi, que és un polític carismàtic, però bé, ha sigut títol de notícia a tots els diaris, I la veritat, ha sigut una autèntica commoció per quatre dones. La Lola quasi es desmaia. El Paddy és el seu nòvio. Això és el que ella pensava. Bé, de fet, marxa tota corrents cap a Dublín per realment amagar-se, curar-se les ferides i ser ella en una caseta a la costa. La Grace és una periodista que vol descobrir la veritat. persegueix a la Lola perquè li expliqui exactament què és el que va passar entre ella i Paddy.
Que era un polígam, aquest home.
Bueno, és d'aquests, bueno, d'aquests, bueno. D'aquests bueno. Que totes li ponen, no?
D'acord, o sigui que un home que havia mantingut una història amb quatre dones a la vegada.
Sembla, no? Bueno, sembla, com a mínim amb més d'una segur, perquè clar, aquesta s'ha quedat parada.
D'acord, i
cadascuna
d'elles busca la xarxa, no?
Busca el fil. I la Marnie, que és la germana Greix, també pot explicar moltes coses, eh? Per què? Perquè era el seu primer amor, però es nega a parlar. Està casada i ara ja té dues filles i no vol, el vol borrar, eh? I la noia que està a punt de convertir-se en l'esposa d'aquest senyor, què passa? Bé, té tota la pinta de ser la dona perfecta per un polític tan important. Però realment aquesta noia sap en qui es pensa casar, no? Són quatre dones molt diferents. És un home guapo, un home encantador, sofisticat, que té l'èxit, vaja, que ho té tot, eh? I, de fet, també deu tenir un secret, perquè, és clar, tenir tantes dones al voltant, que sigui exnòvies, que si nòvia, que s'ho pensava que era nòvia, però que no és nòvia, i tal, bé, és un llibre d'aquells de que hi ha de tot, eh? O sigui, que plores, que rius, que, en definitiva, doncs, és una nova novel·la de la Marianne Case, i això sí, eh? Ha de ser, vull dir, són d'aquelles novel·les, així com deien que la del Camilleri només tenia 200 pàgines, aquesta té més de 700, és a dir que...
Déu-n'hi-do.
Sí, és una obra per aquelles per seure's en un sofà, perquè si no és que et fa mal la mà, eh?
D'acord, o sigui, la literatura és fresca, però la novel·la és llarga.
Sí, és llarga, sí, i normalment t'haig de dir que les prefereixen llargues, eh?
Les prefereixen llargues, sí? Sí, doncs aleshores, sí. Per tots aquells que vulguin començar amb una novel·la llarga, però, com deia la Rosana, d'una literatura molt mangívola, sí. Un tipus encantador, de Marianne Case, que és la nostra darrera recomanació d'avui. Abans hem passat per El Sari Rojo, de Javier Moro, aquesta història que ens acosta a la Índia, qui es vulgui acostar també al món de les intrigues polítiques i també de la màfia i de les corrupcions de tota mena, té molt per escollir, almenys a partir de les recomanacions que ens ha fet la Rosana, perquè ha sortit en castellà, però el mes de novembre apareix en català, La muerte de Amalia Sacerdote, el darrer llibre d'Andrea Camilleri, que vindrà acompanyat també el mes de novembre per un assaig de la pròpia autora a l'entorn d'un tema més o menys semblant. Corrupció política, la justícia i el periodisme i la seva ètica professional davant un entorn que els pressiona matí, tarda i nit, i afegint aquestes recomanacions, doncs una altra de les obres que durant aquests dies, segons sembla, és un èxit de vendes, que és Gomorra, aquesta història a l'entorn de la Camorra, que segons sembla la dissecciona de dalt a baix com mai ningú no ho ha fet, i precisament per això el seu autor gairebé, si no ha hagut de fugir, ha hagut d'amagar-se. Ens queden també per comentar, com no, en el cafè de la Juventud Perdida, de Patrick Modiano, i La família del meu pare, de Lolita Bosch, que ha estat també aquesta una recomanació en català per aquells que es vulguin acostar a la Barcelona de fa uns quants anys i a les vivències que explica la pròpia autora en aquest llibre. En 15 dies hi tornarem. Rosana, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí 15 dies. Adéu-siau. Sí.